els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Rafa Sanahuja us fa spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
Sí, sí, probando. Un, dos, un, dos. Què tal? Com esteu? Vuitè capítol per seguir fent-vos spoilers a Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant és exclusiu de la web i de l'aplicació, regalet en forma de podcast que us fem des de la ràdio. Si sou amants del cinema, doncs el regalet us agradarà. Podcast en què parlem d'això, del setè art. Us rescatem grans pel·lícules de la història del cinema, grans pel·lícules d'aquelles que tothom tenim al cap, de les que han marcat les nostres vides, una mica, i tractem d'explicar-vos per què són el que són, per què ens fascinen, per què són tan bones i ens fan gaudir d'aquesta manera tan brutal. No ho faig només jo, clar que no, Néstor company, ja sabeu, amic de la casa, sap molt, una veu allò molt guapa també, capo de la pàgina web del cinema de Hollywood, us el recomano moltíssim, ens ajudarà amb petites píndoles en la distància. Tenim normalment també Carles Martínez, el loco aullador del cinema, un altre habitual, i avui repetim un altre cop més amb la nostra experta de cinema, Lorea Arrizabalaga. Faig aquesta emprensida, saps per dir-me el cognom, que té la seva amiga. Benvinguda de nou, Lorea.
Gràcies.
I gràcies per estar amb nosaltres, que hem gaudit moltíssim, sobretot en el darrer capítol, quin capitulaco, que ens va marcar fent unes setmanes amb el doctor Aníbal Lecter com a convidat estrella. Avui repetim amb tu, ens hi posem, per tant, us fem spoilers d'aquesta pel·lícula que per mi és absolutament magistral.
Le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas. ¡Que se cumpla!
Tienes fama de ser un tipo muy frío. La vida en la prisión es sobre todo rutina. Y después más rutina.
Todo se reduce a una simple elección. Empeñarse en vivir. O empeñarse en morir.
Pell de gallina, eh?
Wow.
A mi, per mi, pell de gallina. Estem parlant de Cadena Perpètua. En anglès el títol original és The Shawshank Redemption. Un títol que, a més, jo crec que és un títol encertadíssim. En aquest cas, el de l'anglès et dona el to de la pel·lícula. Recordem una mica breument el que és la sinopsi de la pel·lícula. Andy Dufresne, interpretat per Tim Robbins, després de ser condemnat a cadena perpètua, dos cadenes perpètues, injustament, això està claríssim.
Eso dudamos un poquito de la película.
És veritat, n'hi ha un joc. N'hi ha un joc amb si és culpable o no és culpable, perquè tu veritablement no ho saps. Les imatges que et mostren al principi fa aquest joc de l'elipsi.
Da
no
la
saps.
Sensació de que podria ser culpable.
Podria ser. És un crim passional perquè agafa la seva dona amb un amant, etc. Doncs és enviat a la presó de Shawshank. Arriba allà i amb el pas dels anys aconseguirà guanyar-se la confiança del director del centre per unes qüestions d'interès de l'alcaide Norton i el respecte dels seus companys, especialment desenvolupa una amistat intensa, profunda, amb el personatge que interpreta Morgan Freeman, que es diu Red, i que és un home que aconsegueix coses dins de la prisió. És una pel·lícula de l'any 94, d'Estats Units, dirigida per Frank Darabont, en aquest cas. Escoltem aquesta música magistral, molt elegant,
de Thomas Newman.
I és aquest títol, The Shawshank Redemption. Per què, Lorea, és una pel·lícula que han passat 25 anys, 26 anys, i tothom estima, encara està número 1 en moltíssimes plataformes, dins de les més vistes, i és en la pàgina web IMD, que dona aquestes qualificacions a les pel·lícules, és de les més valorades.
8,6.
Això és complicadíssim.
Complicadíssim, perquè en Filmaffinity arrasa con todo el mundo. Y creo que porque nuestra generación somos los que lideramos las plataformas, yo pienso. Cuando llegan películas tan con ese sabor años 90 que son las que son más vistas siempre, más que cualquier estreno o película de superhéroes. Algo como Cadena Perpetua o Seven, por ejemplo, son películas muy vistas en plataformas y son pelis que tienen ya 30 años.
Uh-huh. Sí. Pero es que mira, jo he fet l'exercici, ara em deies tu abans de començar la gravació, que també has vist la pel·lícula fa poc, i sí que és cert que té aquesta textura dels anys 90. Uh-huh. A més, com està ambientada en els anys 30-40, van passar els anys durant la pel·lícula, també té aquest to antic. És que gairebé és una pel·lícula clàssica instantània.
Podria ser
una pel·lícula dels anys 30 i 40 i passaria perfectament.
Passaria perfectament, estoy de acuerdo. Puede colar, ¿eh? Y la película, como hemos dicho antes, envejece bastante bien.
Sí.
Y cuando una película envejece bien, es que está bien hecha.
Efectivament. Doncs és una pel·lícula que enamora i jo en el petit guió que he preparat m'havia fet una pregunta.
Uh-huh.
Havia fet un titular, una història de desesperança i d'esperança.
Uh-huh.
Perquè al final és una mica el doble joc que planteja tota la pel·lícula.
Correcte.
Tu estàs, la teva vida s'ha anat a Norris, ho expliquen molt bé els personatges, de sobte no saps què has fet en la teva vida i estàs a la presó, no tens res més que deixar passar el temps. I aquí tens dues actituds, deixar-te portar per la desesperança o l'esperança.
Com diuen, deixar-se institucionalizar.
Sí, es una palabra clave en la película.
Que me gusta mucho esta palabra.
Está institucionalizada. Vol dir que ya formas parte de la dinámica de la presó y no aspires a res més que a viure allá.
Y dejas como el sistema te cambie, porque esta peli habla y critica mucho como el sistema no hace que te derrimas, sino que te corrompe. Ocurre todo lo contrario. Y de hecho una frase muy poderosa en la película es cuando Tim Robbins dice: yo antes era un hombre bueno y honesto y ahora me he convertido en un ladrón estando en la cárcel.
Efectivamente.
Es que esto es una maravilla.
Yo creo que es una película repleta de matisos, repleta de frases memorables, de clucades d'ull, guiños al espectador, que després durant la película es van lligant, van tornant a aparèixer, saps per què aquell personatge va dir allò i ara té sentit. És una pel·lícula molt ben estructurada, molt ben escrita. Recordem que està basada en un relat curt, de Stephen King, que en aquest cas el director es va enamorar d'aquest relat i amb una sèrie de negociacions molt fàcils, sembla ser, va aconseguir els drets, que de fet diuen que mai va arribar a cobrar Stephen King pels drets d'aquest relat. I bueno, la reescripció del guió
magistral.
Doncs és magistral, és un guió magistral. Recordem una cosa d'aquesta pel·lícula que és molt curiosa. Primer, va ser un fracàs de taquilla.
Totalmente. I després, carne de videoclub, que a mí esto me encanta. Porque fue, yo creo que la gente no es una película que esto es culpa de una mala promoción.
Seguramente.
Porque luego apareció de repente en los Oscar y cuando llegó a los Oscar estaba ya en el videoclub. Entonces eso hizo que la gente la alquilase, ¿no? Y eso es una maravilla. Y no se llevó ningún premio.
Bueno, tenía 7 nominaciones. Recordemos que es el año de Forrest Gump.
Sí.
Tenía 7 nominaciones.
Y estaba Pulp Fiction también.
Y estaba
un año súper potente.
Va a ser un año, bueno, increíble. O sea, tenía Forrest Gump, Cadena Perpetua y Pulp Fiction en el mateix año.
Es
como si esto que es la lotería.
Es un sueño.
Es increíble. Avui en día no tenemos aquesta sort, yo creo. 7 premis que no es va aportar cap. Va estar, els premis van estar fagotitzats per aquestes altres produccions. Però després té el calor del públic i de la crítica, perquè tothom està enamorat de cadena perpètua. Per això, perquè és una història tan ben trenada. Ara entrarem una mica en la relació, sobretot, que per mi és increïble, entre els dos protagonistes, que a més venia una mica... Clar, normalment quan teníem aquestes visions dels homes dins de la presó, era tot una reivindicació del macho, no? La llei del més fort, etc. I aquí planteja, ho deia el propi Tim Robbins en alguna entrevista, una relació pura d'amistat entre dos homes fràgils.
Totalmente. Habla del poder de l'amistat, esta pel·lícula. I l'amistat és una forma d'amor i com traspassa barreres. Entonces, esto es maravilloso. Además, en un sitio tan conflictivo com és una cárcel.
Sí, enmig de tota la dificultat, enmig de tot el dolor, enmig de la solitud, doncs es troben dos persones que no tenen res a veure. En aquest cas, el personatge de Morgan Freeman, Red, i el de Tim Robbins, Andy Dufresne, i van desenvolupant aquesta meravellosa amistat. Tenim a Néstor Company, que ens ha deixat una primera píldora amb algunes valoracions sobre Cadena Perpètua. El podem escoltar també, a veure què n'opina el capo del cinema de Hollywood, Néstor Company.
Sí. Qui podia preveure que l'adaptació d'un relat curt gairebé desconegut de Stephen King esdevindria la pel·lícula de capçalera de tanta i tanta gent arreu del món? L'explicació potser la trobem en l'habilitat de Frank Darabont per explorar la faceta més humana de l'escriptor i plasmar-ho guardant tots els ressorts i girs que l'autor de Maine sempre aconsegueix fer sortir gràcies a la seva acreditada genialitat. Un repartiment entregat, encapçalat per Tim Robbins i Morgan Freeman, platòrics en química i en capacitat interpretativa, va contribuir moltíssim en el trasllat nítid d'un dels missatges més importants que té el film, que l'esperit humà pot arribar a ser tan ferm que ni tan sols els barrots i els murs d'una presó ferèstega el poden arraconar. Tots els elements d'una gran història estan representats en aquesta magnífica pel·lícula, i el pas del temps només fa que millorar-la i millorar-la cada cop més.
Sembla que a Néstor també li agrada. Jo diria, per les seves paraules, que li agrada prou. Estem escoltant aquest ari, aquest moment, que són les bodes de Fígaro, les bodes de Fígaro, i jo crec que és una seqüència... Tu no penses, Lorea, que hi ha pel·lícules tan meravelloses que tenen seqüències que per se tenen sentit, funcionen soles?
Sí.
Tot i que no tinc... Sense context. Tu agafes l'escena en què sona aquesta peça, des del moment en què Andy Dufresne decideix posar-lo pels altaveus de Shawshank, i que tots els presos escoltin aquesta música meravellosa, que ja veus tu, és un cant líric senzill, però allà tothom es para, mira cap al cel, i la veu en off, un altre element important que ara vull comentar, la veu en off de Morgan Freeman, diu, no sé qué coño cantaban aquellas dos italianas, pero esas dos voces te elevaban más lejos y más alto,
claro,
que todos los muros de Shawshank.
Les hicieron sentir hombres libres.
Libres.
Sí, es que ese momento, esa es obra y magia del guión, un tema bien elegido también.
Sí.
Y la voz, es que la voz de Morgan Freeman, ya hemos dicho que nos encanta.
Mira, ahora nos estaban parlando, compartimos a la gente que nos está escuchando en aquel podcast, estaban parlando que Morgan Freeman, yo creo que es un de los pocos casos en que la veu del doblaje en español es mejor, més increïble que la original.
Actua seva. Mejor su doblador que Morgan Freeman,
jo
no?
Jo crec que sí, perquè he escoltat a Morgan Freeman de vegades i dic, m'agrada més el nostre Morgan Freeman.
Agrada més.
I aquest element del narrador, la tercera persona, que és el personatge de Red, que és Morgan Freeman, també ho fa, per exemple, a Million Dollar Baby, doncs és que encaixa molt bé, t'explica la història de manera màgica.
Encaja, i a vegades, jo, mi opinió de la voz en off, a veces es como un recurso para arreglar malos guiones, pero en este caso ayuda a la historia y te da más contexto y te explica cómo se sienten esos hombres dentro de la cárcel, ¿no? Algo que es impresionante, ¿no? Entonces, Enamorados de Morgan Freeman, para mí es más protagonista que Tim Robbins.
Sí, ¿vols dir?
Sí, igual que en Seven. Morgan Freeman,
bueno,
es
en Seven, sí. En Seven es menja a...
eterno actor de reparto, pero que en realidad es protagonista de muchas películas.
Porque es de una presencia increíble.
Claro. Entonces, yo es algo que quiero yo vengo aquí para reivindicar a Morgan Freeman.
Entonces, yo también me afegeixo a un Morgan Freeman siempre, tot i que en aquel caso yo creo que Tim Robbins fa el papel de la seva vida.
Sí, uno, bueno, no, es que yo estaba pensando que para mí Tim Robbins es un tío muy presente en mi vida
cinéfila,
iba a decir. Y dice, pero si no ha hecho tanto.
No, es verdad, tiene una carrera curta.
Ha hecho Mystic River, La Guerra de los Mundos...
y La Guerra de los Mundos,
la peli de
testimonial.
Isabel Coixet, claro, La vida secreta de las palabras.
Sí, sí.
Claro, imagínate, pero decía, pero si es Tim Robbins, claro, ha estado casado con Susan Sarandon muchos años.
Bueno, muy activista, ¿eh? Muy activo,
claro,
en otras historias también.
Claro, es Tim Robbins, decía, pues para mí es una estrella, tampoco ha hecho tanto.
No, però jo crec que no m'espera aquest paper, l'hem de reconèixer ja eternament perquè està increïble.
Està increïble.
Escolta, vull destacar també el paper del revers tenebrós de la història, que és l'alcaide Norton i el guarda principal de la prisió, Byron Haldane, personatges que en principi semblen normals, podríem dir, bueno,
un guàrdia
molt violent, un alcaide molt sever, molt fixat també amb les normes i tal i qual, però que mica en mica et van acollonint. O sigui,
sí,
tenen una subtilesa per anar traient la maldat que porten dins, que és increïble. A mi l'alcalde Norton, sobretot la seqüència aquella en què li parla Tim Robbins, que ell
quan està en el calabozo,
en l'agujero, no? Un mes en l'agujero, i li va dient, si no haces lo que yo te digo, sufrirás lo insufrible,
sí,
és una escena colpidoríssima.
Però, el que hemos dicho, que Tim Robbins ja va pensant un plan B...
És que, a més,
si
tot això, si la poesia, la bellesa, la tendresa, el toc subtil, la història ben portada, Morgan Freeman i Tim Robbins, l'ambientació, seqüències que funcionen per si mateixa. Si tot això fora poc, la pel·lícula té uns dels girs de guió més impactants de la història del cinema.
Sí, tiene un plot twist ahí que...
Espectacular.
Dices, espectacular, es però...
La... Sí.
Perquè tu la viste en el cine en su momento.
Jo sí, jo explico que la vaig veure amb 14 anys al cinema Rex de Castelló.
Claro, però jo quan vi ese giro maravilloso... Que...
Tu te l'heurabas.
Jo algo decía...
El nas...
Como hemos dicho, Deus es máquina. Es decir, ¿cómo ningún guardia, un guarda, ha levantado ese póster de la pared en 30 años?
Sí, perquè recordem que... Bueno, ho podem dir, fem un spoiler perquè el programa es diu spoiler. Tim Robbins, durant tota la pel·lícula, tu no ho saps, però va maquinant un plan de fuga que és el més bàsic del món, fer un forat en la paret.
O sea...
En la paret de la celda seva, i al final surt allà en una... en un flashback memorable de tota la seva fuga.
La media hora final de la peli
és increïble.
És otra pel·lícula, eh?
T'atrapa, sí. Sí, perquè a més d'aquestes pel·lícules que quan coneixes la part final veus la resta de la pel·lícula d'una altra manera.
Sí.
Et canvia la pel·lícula, la part final te la canvia perquè dius, clar, hi ha moltes coses que ara m'encaixen el que deia al
claro,
principi.
Claro, eso es un buen guión. Fran d'Aragón.
Això és un bon guió, veritablement. I una paraula. Cihuatanejo.
Cihuatanejo. Vamos, nos vamos a ir a Cihuatanejo, pero dicen que es un que no es muy bonito, que está rodado en las Islas Vírgenes en realidad, ¿eh?
Bueno, vale, todo el que vulguis, el cinema dels seus trucs.
Ese final, esa playa, dices, hay esperanza, Rafa. En el mundo la gente todavía se ayuda desinteresadamente y eso es lo bonito de la película.
El soliloqui, no soliloqui, es una conversa quan després justament de la seqüència que viuen amb les bodes de Fígaro i tal, que el tornen a posar un mes a l'agujero que diuen allà, al forat negre, i torna a sortir i diu, el senyor Mozart me estuvo acompañando. I diuen, t'han dejado llevar el tocadisco? No, bueno, està dentro de mi.
En mi cabeza.
I parlen de l'esperança, que és una conversa màgica, perquè Morgan Freeman és escèptic i diu que l'esperança en un lloc com aquest et pot tornar boig, perquè si tens esperança d'una altra vida i no mai arriba, doncs et podes esperar. I justament ahir hi ha un moment com de ruptura entre els dos.
Claro.
Empenyar-se en vivir o empenyar-se en morir.
Claro.
És això. I és una pel·lícula que et fa reflexionar, que et toca la vida. És que és molt completa.
Escolta, a dia d'avui me resultaria com... Esto es increíble, poco creíble. El mundo va muy mal, Rafa.
Pues per això fan falta pel·lícules d'aquesta mena que no abunden tant.
Sí.
I més des d'un cinema com el de Hollywood, que moltes vegades, ja ho saps, està condicionat pels números i per les xifres i per el màrqueting. No és una pel·lícula, ho vas dir, no és una pel·lícula de màrqueting. És una pel·lícula...
Tuvo mal màrqueting. També opera prima de Fran d'Aragón. Que Fran d'Aragón, por cierto, que solo ha hecho adaptaciones de Stephen King.
Té una relació
La
ahí.
Niebla, que és maravillosa.
Sí.
La Milla Verde.
La Milla Verde también es de él.
La Milla Verde también es de Fran d'Aragón. Yo no he visto todas de Fran. Bueno, fíjate que he hecho 4 y he visto 2. primera temporada de Walking Dead, no sabemos nada más de Fran d'Aragón, pero ojalá vuelva a trabajar y adapte algo de Stephen King, porque La Niebla arregló, mejoró el final. No sé si la has visto. Otro peliculón de Fran d'Aragón, señores, La Niebla.
Doncs aquestes, de vegades aquests cineastes que fan poc, però ho fan molt bé.
Exacto.
Això també dona gust. Va, escoltem la darrera píldora de Néstor Company, que ens interessa saber com remata la seva opinió de Cadena Perpètua, i increïblement ens ha passat el temps, Lorea.
Sí.
Escoltem a Néstor i acomiadem.
A The Shawshank Redemption es repeteix en diverses ocasions una expressió clau. Està institucionalitzat. Això fa referència al fet que quan un reclus acumula diverses dècades empresonat, ja no hi ha impuls ni entusiasme per desitjar la llibertat. Aquesta idea contra la qual Andy Dufresne, el protagonista interpretat per Tim Robbins, es revela permanentment, és també un principi fonamental del film. La redempció i la reinserció són fonamentals en molts casos. Encara que Dufresne fou injustament empresonat, quan transcorre un llarg període de temps les situacions s'igualen, les procedències judicials es difuminen i la necessitat de llibertat ja no fa distincions. Jo confesso estar completament institucionalitzat. Sí, estic institucionalitzat en la devoció per aquesta pel·lícula des de la seva estrena. I això és així, perquè és molt difícil trobar pel·lícules que t'omplin des de tants racons emocionals i a més tinguin un ritme, un misteri i uns girs que et sedueixen una vegada i una altra. A totes aquelles persones que encara no l'hàgiu vist, ja trigueu. Té moltes opcions de convertir-se en un dels vostres títols preferits de tots els temps.
No puc estar més d'acord amb Néstor Company, en aquest cas sempre estic d'acord perquè
sap
molt, però és una pel·lícula que si no l'heu vista, Paula, si no l'has vista, The Shawshank Redemption, T'enamoraràs.
Per favor, o sea, Paula, te matamos si no la ves, eh?
No, és que et passarem... ja t'ho preguntaré recurrentment. Lorea, fins aquí aquest vuitè títol. Ja sé que passa molt ràpid, ja
molt
ho sé.
Ràpido,
ja ho
Rafa.
Sé, però hem d'acomiadar ja, és el temps que tenim. Vuitè capítol de Spoilers, un dels podcasts, probablement el millor, realment, modestia a part de la casa, que no te'ls acabes. Lorea, mil gràcies per venir.
A vosotros.
I per comentar amb nosaltres aquesta obra maestra. T'apuntaràs a un altre capítol, eh?
Por supuesto.
Doncs parlem de què vols que comentem i jo estaré encantat també. D'aquí 15 dies, més Cinema Quirúrgic, el podcast de Radio Estel. Lorea, ens veiem a Zihuatanejo, si et sembla bé.
Zihuatanejo.
Zihuatanejo.
I hope.
Spoiler, un podcast de Radio Estel.